Hola, com esteu? Un any més us acompanyem en aquest projecte a la ràdio a l'escola. Som els alumnes de tercer d'ESO del centre Cesc Montsant de Cornudella i enguany us volem parlar d'algunes bandes juvenils, tribus urbanes o subcultures que es troben als carrers de la societat del segle XXI. Maria, per què hem triat aquest tema?
Hola, Ricard. Doncs perquè és una qüestió d'actualitat, ens afecta directament i és on es reflecteix que hi ha maneres diferents de percebre la societat. Tots aquests grups estan formats majoritàriament per adolescents com nosaltres i tenen la seva pròpia cultura o forma de pensar i això reflecteix en la música que escolten o amb els grafits o amb la forma de vestir. En aquest programa us parlarem d'algunes d'aquestes subcultures o maneres de fer, com per exemple dels skins, els grafiters, els hippies o els rappers, entre d'altres. I sense més preàmbuls, comencem. Som-hi!
Us començarem parlant primer de tot dels hippies, que van ser part de l'anomenat moviment de contracultura dels anys 1960. Hola Josep, quina és la seva peculiaritat?
Hola Ricard, doncs que adoptaven una manera de vida comunitària o estil de vida nòmada, basada en l'amor i la pau a tot el seu actuar diari. I prenien aspectes de religions com el budisme, l'hinduisme i també les religions dels indis nord-americans. Estaven en desacord amb valors tradicionals de la classe mitjana nord-americana. Els hippies es basaven en una automarginació de la societat. Això els va fer oposar-se a la gran part de les doctrines, valors i costums comunament acceptats.
Marc, com són els hippies?
El hippie sol ser un home amb cabell i barba notablement llargs. Les dones també tendeixen a deixar-se el cabell llarg i alguns hippies el portaven a l'estil afro, imitant els afroamericans. Molta gent no associada a la contracultura considerava aquests llargs cabells una ofensa o antigènics, o considerava coses de dona. També els agradava tocar i compondre música a les cases d'amics o en festes a l'aire lliure. Practicaven l'amor lliure, rebutjant el matrimoni. Generalment eren tolerants amb els estils de vida alternatius en l'època, com l'homosexualitat i la bisexualitat.
Pel que fa al vestuari, portaven robes de colors brillants, o en el seu defecte, destenyides, camises llargues, faldilles o pantalons de campana. Es van inspirar també en estils de vestir no occidentals, com les robes índies o africanes, i van adoptar símbols com la flor o motius dels indis americans. Molts dels hippies confeccionaven la seva pròpia roba, en protesta davant de la cultura consumista. Altres característiques del comportament dels hippies són la vida en comunes, l'ús d'encens i la recuperació dels valors naturals de les plantes.
També consumeixen drogues com la marihuana, haixix i al·lucinògens. L'ús de la marihuana era exhalat per la seva naturalesa prohibida, més que pels seus efectes al·lucinògens.
I coneixeu el Marc Pons? D'on prové la paraula hippie?
Sí, la paraula hippie deriva d'una altra paraula en anglès. Hip, que vol dir popular, de moda. D'aquests termes deriva la paraula anglesa hipster, un hipista, que indica els que pretenen ser hip, els bohemis. Als Estats Units, abans dels anys 60, els bohemis i els hipisters en general s'embolicaven amb la cultura negra i el jazz. El 6 de setembre del 1965, en un diari de San Francisco, el periodista Michael Fellon va usar la paraula hip per primera vegada per referir-se als hippies i als joves bohemis, però la gran premsa encara va tardar gairebé 2 anys en utilitzar la nova paraula.
Iba por la calle cuando me gritaste.
¡Hola!
¡Qué horror cuando te vi! Iba simulando para no pararme. ¿Qué haces por aquí? Te acercaste a mí.
Mira mi modelo, mira qué vestido. Es súper caro y no es nada feo.
Casi vomito al verlo, pero qué pija, pensé.
Parlem ara d'un altre grup de joves, que són els anomenats pijos. Qui són, Carla?
Normalment són els fills dels rics. Acostumen a tindre carrera, ja que tot ho tenen molt més fàcil.
On es remunta aquesta manera de fer, Mary?
Les classes altes sempre han existit i en un primer moment la paraula pijo podia designar les persones que formaven part d'aquestes classes. Però és als anys 80, amb la recuperació econòmica d'Espanya, quan els pijos comencen a marcar diferències per separar-se de la classe mitjana que sorgeix. Probablement n'hi hagi hagut des de l'inici dels temps, encara que, esclar, la seva denominació ha anat evolucionant igual com ha evolucionat l'espècie humana. En principi se'ls va denominar caps de clan, després patricis, després senyors feudals i més tard aristòcrates.
I quina és la seva estètica?
Acostumen a vestir amb roba cara i de qualitat i amb complements de firmes internacionals.
Algunes de les marques que fan servir són Ralph Lauren, Pepe Jeans, Adolfo Domínguez, Lacoste i Calvin Klein. Els pijos tenen predilecció pels aparells tecnològics de gamma alta. És l'única tribu que es basa únicament en els estatuts socioeconòmics dels seus membres i, al contrari que la majoria, no han sorgit arran d'una manifestació cultural ni entorn d'una ideologia política. Durant el seu temps lliure, les activitats a les que es dediquen són majoritàriament els còctels, les reunions náutics i tenístics i jugar al pàdel, entre d'altres.
Existeixen diversos tipus de pijos, com els pijos Oxford, els quals són els més clàssics, els pijos hippies, que tenen algunes característiques dels hippies, per això també són anomenats pijippies. També existeixen els pijos surfers, que com la mateixa paraula diu, són pijos que adopten una estètica amb semblances als dels surfers.
El fet de posseir diners és un dels factors determinants per poder pertànyer a aquesta privilegiada tribu, encara que avui en dia s'han sumat a aquest grup una gran quantitat d'imitadors, que sense posseir grans quantitats de diners intenten aparentar tenir-lo.
El següent agrupació juvenil va néixer a Anglaterra i va aparèixer a Espanya a principis dels 70, com la radicalització extremista o de la ideologia hippie i conjunció entre la seva estètica i la música rock dura. De qui estem parlant, Rocío?
Doncs els heavies, o millor dit els heavy metal, o sigui, metall pesat, referència als intensos sons metàl·lics produïts pels grups musicals. Actualment la seva presència és molt nombrosa, ja que es tracta d'un dels estils més difosos.
Albert, quan van aparèixer?
L'origen dels heavies el trobem al final de la dècada dels 60, ja que aquest va ser el moment en què es va implantar l'amplificació elèctrica d'instruments. I amb ella aparegué també l'instrument rei que mana tota cançó heavy, la guitarra elèctrica, símbol irrefutable d'aquesta tribu urbana. És per això que la música que adoren és la heavy metal. Val a dir que els primers heavies no es consideraven com a tals, sinó que foren els antics rockers.
La paraula rebel·lia és possiblement la que pot definir més concretament la ideologia heavy, una rebel·lia en contra de la societat. Volen estar a gust amb ells mateixos i no creure's sotmesos a res. La seva principal fita pel que fa a la ideologia és la independència.
I quina és la seva estètica, Marina?
A primera vista, el que més destaca en un heavy en referència a l'aspecte és la comú melena que solen portar, que entre ells anomenen familiarment granyes. Un altre tret realment característic dels heavies és la seva xupa, una jaqueta de cuir amb molts ornaments de metall, així com cremalleres molt exagerades i solapes de mig pit. Moltes vegades aquestes jaquetes es personalitzen amb pegats dels diversos grups musicals que pugui escoltar l'individu en qüestió. Sota la xupa el més comú és portar una samarreta, també d'una determinada banda musical o símbols de mort i calaveres. Solen portar pantalons texans ajustats i unes botes que poden anar des de les rockers camperes fins a les extremistes militars.
I sembla, Albert, que els heavies es poden dividir en diversos subgrups, és així?
Sí, n'hi ha una immensa varietat i cadascun d'ells manté una ideològica pròpia que no deixa de banda les característiques comunes. Alguns dels subgrups més coneguts són els medievals, la seva música és l'speed metal, també hi ha els satànics i els neus, la branca més nova i pija dels heavies.
Passem ara a conèixer una de les tribus urbanes amb més història i personalitat que hi ha hagut. Parlem de la tribu dels punks, formada per un conjunt de persones amb una forma de vestir, pensar i fer, ben singulars. Marta, explica'ns el seu origen.
L'origen dels punks es remunta a la dècada dels 70, més concretament l'any 77. Aquest moviment va sorgir amb un grup de música, els Sex Pistols, que van marcar el primer punk. A partir d'aquí va sorgir aquest moviment que tenen com una idea principal lluitar contra el feixisme, els nazis, el govern i les persones més adinerades.
Posteriorment, aquesta tribu es va dividir bàsicament en dos, els punks clàssics i els hardcores melòdics, molt diferenciats entre ells pel que fa a l'estètica, però no en els seus ideals.
Ara que ja coneixem el seu origen, volem saber, Marc, qui són els punks i quina és la seva ideologia.
Els punks tenen principalment una actitud honesta, directa, sense compromís, agressiva, provocativa i anticonformista cap a tot el que limiti la llibertat individual. D'aquesta manera no estan conformes amb l'estat, la religió, el capitalisme o la pressió que la societat exerceix sobre l'individu. Per aquesta raó, molts punks adopten ideologies polítiques com l'anarquisme, s'uneixen a moviments socials com el moviment Ocupa o fins i tot poden arribar a adoptar actituds més aviat destructives.
I quina és la seva estètica?
Doncs depèn del grup, perquè els dos grups que hem comentat, els clàssics i els hardcore melòdics, tenen una forma molt diferenciada de vestir i decorar els seus cossos. Els primers són molt més radicals, no tenen cap problema en expressar el seu rebuig a la societat amb la seva manera vestimenta i estètica, que contrasta molt sovint amb la dels seus enemics. Els caps rapats van tenyits i és molt comú que portin crestes. La seva roba preferida és la vella i gastada, decorada amb tot d'objectes metàl·lics i símbols identificadors a la seva caçadora. També és freqüent que portin roba ajustada. En canvi, els hardcores melòdics vesteixen d'una forma més normal. També és possible que tinguin una certa relació amb els grafiters, ja que el fet de grafitejar es converteix en una de les seves passions força sovint.
Precisament dels grafiters ens en parlarà en Marc Pons. Qui són i com va començar aquest moviment?
Sí.
El grafiti és un moviment que va sorgir a finals dels anys 60. La història de la modalitat del grafit, característica del metro Nova York, s'inicia quan un jove de Washington, Hage Demetrius, va començar a escriure el seu renom Taxi i el número de casa seva, 183, per tots els llocs per on passava. Parets, les marquesines dels autobusos o els monuments públics i sobretot en les estacions de metro de Manhattan. Molts joves van considerar aquests escriptors com a herois i van veure aquesta com a una forma fàcil de fer-se famosos.
Així comencen a pintar els llocs més inversemblants, a decorar parets, fins a redecorar els vagons del metro de Nova York. Cada vegada hi havia més competició per veure qui pintava més i més gran, fins que a algú se li va ocórrer fer les seves signatures fora del metro. Va ser aleshores quan va començar el veritable boom del grafit. A poc les signatures es van anar convertint en peces més grans, en farcit, traç, ombres, etc. Qualsevol superfície era vàlida.
El grafit actualment abasta des dels grans murals de molts colors que són veritables obres d'art, a pintades en el metro de qualsevol ciutat. El grafit té una vessant legal, en la qual els artistes de l'esprai són capaços de fer quadres i murals de gran espectacularitat i tècnica, i una vessant il·legal, en la que tot val. Ja no és qüestió de fer superduccions en murs, és pintar en llocs més difícils, les peces més grans i on es vegin més. En l'actualitat els governs municipals critiquen els grafitis veient-los en una forma de vandalisme, incivisme ciutadà. En general, la seva pràctica en llocs no autoritzats està prohibida. Les autoritats municipals de moltes ciutats les sancionen amb multes als seus autors.
El següent grup va aparèixer arran d'un esport que té com a element indispensable un monopatí, o dit també skate. L'origen és ben curiós, no, Marta?
Doncs sí, aquest esport, també anomenat skate, es considera que va ser creat pels surferos dels anys 70, per no poder fer surf cada dia de l'any. Per això van agafar una taula més curta i li van afegir rodes. Al començament, l'skate només es basava en descendir pendents i fer algunes piruetes. Als principis dels 70, alguns joves de Califòrnia van començar a patinar per piscines buides, donant pas a l'skate en rampa, fent girs diversos a la part superior, i més tard, salts, amb diverses tècniques per no perdre el monopatí a l'aire. A partir d'aquí, també es van començar a diversificar els primers moviments o trucs pel carrer i amb els obstacles que s'hi podia trobar.
Cal destacar que els skaters o patinadors poden adoptar diversos estils. Alguns dels comuns són els freestyle, que consisteix en complicats trucs tècnics a base de fer donar voltes al monopatí sota els peus, a posar-se en postures de complicat equilibri damunt d'ell. En aquest estil no és necessari cap element aliè per practicar-lo, només que el terra asfalt sigui pla. En altres estils, però, sí que són necessaris alguns elements. És en el cas de l'estil street, que consisteix en patinar voreres, saltar escales o baixar per baranes. Per tant, es necessita molta tècnica. Una altra tendència no tan tècnica i que requereix més força i potència és l'anomenada vert, en què els skaters patinen en una rampa en forma de semitub o en una piscina, on es van alternant trucs aeris com girs, equilibris i tota mena d'acrobàcies.
Marc, vesteixen d'alguna manera en especial?
Els skaters vesteixen amb pantalons amples de dues o tres talles més de les que necessitarien i amb bambes també un parell de números més grans i que porten sempre deslligades. acostumen a portar gorres o jerseis amb caputxa. La seva ideologia no està tan marcada com els grups anteriors i la seva música preferida és el rap, el hip-hop i conjunts com Molotov. Pel que fa a les marques, hi ha tota una sèrie de marques especials per als patinadors, com Reef, Rip Curl, New Balance o Quicksilver.
Però aquesta manera de vestir i aquest estil no només són propis dels patinadors, sinó també dels rappers. Anem-los a conèixer.
Aquesta banda està molt relacionada amb un estil de música, el rap. Hola, Marina, d'on procedeixen els rappers?
Hola, Maria. Els rappers procedeixen de les bandes d'un barri de Nova York que s'anomena Bronx.
Van vestits d'una manera especial, no, Rocío?
Sí, vesteixen pantalons i samarretes de colors cridaners i tres talles més de la seva. De complements, porten unes gorres i anells de diferents dits, el cabell estil afro amb melenes, o també recollit amb un mocador. Escolten música negra i rap. Actualment, un dels seus ídols musicals més importants és Eminem i l'omnipresent de totes les seves gravacions, Dr. Dre. En general, són pacífics amb les persones, però molt violents en quant al mobiliari urbà. Destrossen moltes cabines telefòniques i bancs al seu pas. No solen deixar cap paret net al seu voltant. Normalment es mostren i actuen a les estacions i vagons de metro.
Poden portar els cabells de diverses maneres, però sempre curts i arreglats. La manera més comú de trobar-los és amb els cabells rapats als costats i a la part superior pentinada cap a dalt. Encara que també és molt fàcil trobar-los amb gorres posades de manera que la visera mai miri cap endavant. Les robes que porten són xandalls o d'altres peces molt còmodes i unes sabatilles esportives. Al igual que els actuals arcodes melòdics, el seu esport insígnia és l'skateboarding o monopatinatge.
Passem ara a conèixer grups de joves que s'agrupen no pel seu estil de música o les seves aficions, sinó per la seva ideologia. Els primers que coneixem són els skinheads. Quin és el seu origen, Núria?
Els seus orígens es remunten a Jamaica, on joves de raça negra van començar a imitar els gàngsters de les pel·lícules dels Estats Units, vestint-se com ells i escoltant música anomenada ska. Quan les onades d'immigrants van arribar a Anglaterra a mitjans dels 60, aquests joves van començar a juntar-se amb els joves anglesos que anaven en contra dels hippies. A mesura que el moviment hippie es va anar fent més gran, aquests joves es van anar tornant més radicals i és quan es van començar a rapar-se els cabells. Aviat, doncs, van crear una nova estètica que els diferenciava. Botes amb punta d'acer i tirants. El cabell molt curt en senyal de marginalitat o en contraposició als hippies. Aquesta corrent es va anar extenent per tot Anglaterra. L'aparició d'aquest moviment va coincidir amb una gran immigració de pakistanesos i això va provocar baralles constants entre ells i els skinheads. A causa d'això se'ls va acusar de racistes. Per combatre utilitzaven tot tipus d'armes, però les més famoses era el puny d'acer.
Actualment existeixen moltes variacions en els seus ideals i la seva forma de vestir, però sempre mantenint els seus ideals bàsics. El moviment va ressorgir amb el moviment punk, el 1977. Els skinheads ja no tocaven ska o reggae, sinó una música més pròxima al punk. Aquests nous skins es van polititzar i una part d'ells es va tornar anarquista o comunistes. D'altres es van convertir en partits d'ultradreta anglesa, d'on sorgeixen els skinheads nazis. El moviment es va anar extenent per tota Europa i Amèrica. Els mitjans de comunicació van començar a aparèixer notícies sobre els skinheads com un grup racista i violent. Els anys 80 representen l'arribada de la política en el moment que molts skinheads són reclutats pel National Front anglès, una organització racista d'extrema dreta. Molts skinheads, com a reacció, s'uneixen o creen organitzacions anarquistes o d'extrema esquerra, formant-se organitzacions antifeixistes, comunistes, anarquistes amb cert abast mundial i també d'extrema dreta.
En aquest moviment no volem deixar passar de llarg les skin girls, és a dir, les dones skin. Des de l'inici del moviment hi va haver dones dins el moviment skinhead. La seva estètica és similar a la dels skins homes, però amb un toc femení. Minifaldilles de quadres, botes amb punta d'acer i porten els cabells rapats com els homes i el pentinat més habitual és portar serrell i les patilles més llargues. Yeah. Definitely.
Els grups que us presentem a continuació són bandes latines. Una d'elles és la dels Nietas, que va començar a unir-se dins les persones de Puerto Rico als anys 80 per ajudar les famílies dels presos i combatre el racisme. A poc a poc s'anirà expandint fins a arribar a Espanya. Aida, ens pots explicar més d'aquest grup?
Doncs que els Nietas no només estan compostos per puertorriquenys, sinó també per equatorians i dominicans. Els Nietas són els principals rivals dels Latin Kings, de qui us parlarem més endavant. Aquests dos grups van traslladar la seva rivalitat a Espanya i comparteixen l'especialitat en el tràfic de drogues i assalts de carrer. Els seus enfrontaments són variats i múltiples.
Una particularitat dels Nietas és que tenen una sèrie de ritus amb uns noms específics. És així, Núria?
En efecte, alguns d'ells que volem destacar són brincar-se, que vol dir rebre una pallissa dels líders del grup, o vacilar, sinònim de robar o anar a fer una activitat freqüentment il·legal. Cal destacar també que per entrar dins d'aquesta banda llatina es segueix un ritual. En aquest cas, el cap decideix la prova que ha de realitzar la persona que s'ha d'incorporar al grup. Generalment ha de ser realitzat un delicte. Pel que fa a l'estètica, els Nietas vesteixen amb roba esportiva ampla. La seva manera de saludar-se és amb els dits cor i índex entrellaçats i molt estirats. La seva música preferida és el hip-hop i el reggaeton.
I també és curiós que s'identifiquen amb els colors. Quins són?
Els dels Nietas són el vermell, el blanc i el blau, que són els colors de la bandera de Puerto Rico. En canvi, els colors dels Latin Kings són el groc i el negre. Actualment, els Nietas avancen cap a poder-se legalitzar. Fa tot just un mes, els estatus d'aquesta agrupació es van entregar al Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, que els estan analitzant. A hores d'ara, segons la política autonòmica, a Catalunya hi ha prop de 400 joves que formen part de la banda dels Nietas. Eso te pasó por no saber
que todo tiene su precio atrevido. Parlem ara d'una altra banda llatina, els Latin Kings o els Reis Llatins. Com va sorgir aquesta organització, Francesc?
Doncs els Latin Kings van començar com una organització social dedicada a la millora de la vida dels hispans, a l'àrea de Chicago en la dècada dels 40. En aquesta dècada l'organització comença a expandir-se per totes les ciutats dels Estats Units, amb ciutadans de procedència sud-americana donant empara els membres, en molts casos nouvinguts al país, i que no tenien familiars ni a ningú en qui recolzar-se en la seva nova destinació. L'organització es va estendre per tots els Estats Units i als anys 70 la colla va començar a ser dominada per persones embolicades, activitats il·legals, principalment en xarxes de narcotràfic.
Quina és la seva estètica i la seva manera de fer?
Els membres d'aquest grup s'identifiquen amb el color daurat o groc i negre i amb corones de 3 o 5 puntes. Alguns d'ells porten corones tatuades al seu cos. A l'hora de saludar-se s'ensenyen 3 dits de les mans en forma de corona. Els Latin Kings acostumen a portar un mocador al cap de color negre i groc i samarretes esportives de color negre. Solen enfrontar-se amb una altra banda, d'origen puertorriqueny, els Nietas, dels quals n'hem parlat abans. Per entrar al grup és habitual que els sometin a alguna prova, com la de suportar una pallissa propinada per la resta del grup o aconseguir una determinada quantitat de diners, normalment robant-lo. A Catalunya, l'organització, seguint la resposta de l'Ajuntament de Barcelona i abandonant els ritus violents, s'ha adaptat a la vigent legislació elaborant un estatut amb la col·laboració d'un grup de juristes i estudioses i ha estat declarada associació legal sota el nom Associació Cultural de Reis i Reines Llatins de Catalunya. L'agost del 2006, a la resta d'Espanya, continua sent una organització il·lícita perseguida per la policia.
I fins aquí el nostre programa. Una quinzena d'alumnes de tercer d'ESO del CES Montsant de Cornudella hem intentat aproximar-vos a alguns dels diversos estils i tendències dels joves de la societat actual.
Estem molt contents d'haver participat en l'experiència de la ràdio a l'escola i de que tots vosaltres ens hagueu escoltat. Fins una altra.